Cinqui vuit minuts, el primer paper que el nostre protagonista d'avui va fer al teatre van ser Els Pastorets, els Lluïsos de Gràcia. Als 17 anys ja va dirigir el seu primer muntatge i des de llavors el teatre podríem dir que sempre li ha corregut per les venes. Avui parlem amb Joan Lluís Bozzo.
Cada matí quan em desperto tot el meu món torna a girar.
Joan Lluís Bozzo es va interessar pel teatre quan era un adolescent. Als 17 anys va començar a dirigir els seus propis espectacles i més tard va ingressar a la Universitat Autònoma de Barcelona, on va estudiar Filologia Catalana. L'any 71 va fundar la Comuna Teatral, amb la qual va recórrer Catalunya fent teatre de carrer. A principis de l'any 1978 s'incorpora a Degoll de Gom. Des de llavors ha dirigit espectacles com El Mikado, Maricel, sèries de televisió com O Europa i La Memòria dels Cargols i actualment dirigeix La Família Irreal, el musical que es pot veure al Teatre Victòria de Barcelona.
Joan Lluís Bozzo, molt bona tarda.
Bona tarda.
Ja has vist que hem hagut de resumir molt la teva trajectòria professional perquè si no ens quedàvem sense entrevista, eh?
Però l'heu resumit molt bé, eh? O sigui que està perfecte.
Tu vens d'una família d'actors teatrals.
Bé, jo no ho sabia, però sí, ara arrel d'aquesta exposició que hi ha al Centre de Cultura Contemporània, que la gent em parla de que hi ha un tal Francesc Bozzo, que era de començaments del segle XX, finals del XIX, que actuava força al Paral·lel, i que a casa meva, la veritat, ahir, que era Sant Esteve, vam estar parlant i ningú el dominava, ningú el controlava, aquest home.
O sigui que ha estat gràcies a aquesta exposició que l'heu situat en el mapa generacional, eh?
D'alguna revista del teatre català d'aquelles antigues, com un crític molt conegut fa anys, que era el Xavier Fàbregas, m'havia dit, escolta, hi havia un tal Bozzo en el Paral·lel, però jo no hi havia parat massa atenció, i la veritat és que no sabem, segur que tenim alguna relació, perquè els Bozzos tenim, som família, diríem.
Uh-huh. El teatre et corre per les venes, això des de fa molts anys, fins i tot, podries explicar als oients què és el que et vas endur quan tu vas anar a fer la mili?
Sí, tothom s'enduia allò, els xoriços i els pastissets de l'àvia i les samarretes de llana i els mitjons i tot això, i jo me'n vaig anar amb la bossa buida, amb el petate, que n'hi deien, no? Donaven un petate, i amb les obres completes del Shakespeare, que les tenia en dos volums, que encara les tinc, i res més que això, no? Les obres de Shakespeare, vaig pensar, dic, home, ara la mili serà un moment perfecte per llegir-me Shakespeare de dalt a baix.
Bastant intens.
I la gent els va fer tanta gràcia als meus companys de captiveri que vaig passar a ser en el campament, això durant el campament, que vaig passar a ser el Xeppi.
El què?
El Xeppi.
El Shakespeare. Ah, no t'entenia, clar.
Sí, clar. Perquè ho van trobar molt còmic. Home, jo ara m'ho penso i també ho trobo una mica còmic, eh? Perquè em vaig trobar que no tenia de res, no tenia... I en canvi tenia les obres de Shakespeare.
No vas estudiar teatre, tu, però?
No. No. No vaig estudiar. Vaig estudiar a la universitat.
Clar, vas estudiar Filologia Catalana.
Sí.
I no ha estat mai un impediment, eh?
El fet de no haver estudiat teatre,
sí.
Home, m'hagués anat molt bé fer-ho, eh?
T'hagués anat bé, dius?
Segurament, sí, però bé, les coses es van girar d'aquesta manera i no sé molt bé per què, perquè realment hagués estat bastant propi, diríem que m'hagués apuntat a l'Institut del Teatre en lloc d'apuntar-me a l'Autònoma. Però, bueno, es van esdevenir d'aquesta manera i així ho hem fet. Evidentment, amb aquest tipus de feines com el teatre o com la música, el que compta és com tu ho fas, no pas els títols que tens, no?
Però és com treballes tu en el teu dia a dia, no? Més enllà de si tens un títol, un màster o el que sigui.
Clar, però sempre, doncs, si vols fer beques quan ets més jove i vols fer cursos o vols fer docència o coses així, doncs, home, no hagués anat malament fer-ho, que has conegut gent... Jo, home, si ara fos a fer, ho faria.
Si ara estiguessis en aquell moment, entraries a l'institut, eh?
a l'institut o a una escola de teatre que m'agradés, no necessàriament a l'institut, però en algun lloc on s'impartís ensenyament de teatre, segur que sí.
Tu has dirigit moltíssimes obres teatrals, sèries televisives. No sé si n'hi ha alguna que t'estimis d'una forma especial.
Bueno, home, l'obra que nosaltres ens va donar molt a conèixer com a De Goll de Gom i que va ser una miqueta l'obra indiscutible i l'obra que ens va fer, l'obra que ens va posar a la palestra va ser Antaviana, no? Sobre contes de Pere Calders. Aquesta va ser una obra una mica que tothom que la va veure, ja t'estic parlant d'un espectacle que té més de 30 anys, eh? Però érem molt joves i ens va canviar la vida. Aquest va ser un espectacle, diríem, que va ser un espectacle, diríem, rodó.
Va marcar un abans i un després, sí, dins de la companyia,
les
eh?
Les nostres vides, segur.
No tornaria a pujar mai sobre l'escenari, Antaviana? No t'atreviries a tornar-lo a portar?
Faria... Sí, que m'hi atreviria, però, vaja, em fa l'efecte que aniria bastant directe a decepcionar els que se n'en recorden, eh?
Sí?
Perquè, home, clar, és que quan passen els anys el teatre és molt efímer, el teatre és un art que envelleix, saps? I aquell misteri, aquella màgia que els que la van veure li atorgaven, jo no sé si ara la podríem tornar a reviure, saps? No, em sembla que m'agrada més Antaviana en el record, però no estic segur, vull dir que això és posar-s'hi de seguida t'entusiasmo, almenys jo de seguida m'entusiasmo. I per tant, doncs, si es fes, segur que al cap de molt poc temps ja estava jo molt il·lusionat, seguríssim.
T'hem vist també interpretant moltes obres, també t'hem vist a la televisió. Últimament, però, et veiem dirigint. Has deixat de banda la interpretació per alguna cosa?
No, perquè et dona més llibertat el fet de dirigir. No, et treus de sobre l'esclavatge. El teatre és molt esclau, és molt esclavitzant. Has d'estar cada dia a la funció, has d'estar en perfectes condicions. I aleshores, en canvi, dirigir és un temps que estàs molt dedicat a allò, però després hi ha una miqueta de... et quedes lliure i et pots dedicar a una altra cosa, no? A un altre projecte. Aleshores, va ser bastant per això, però a mi m'agrada actuar. De fet, a la televisió he seguit actuant.
Has seguit actuant?
Sí, jo en Els Cargols feia el capellà.
Clar, Els Cargols sí, a la
sèrie.
Sí.
I en l'última que hem fet, que es deia La Sagrada Família,
també,
de la qual hem fet dues temporades, també feia un paper que no sortia molt, però que era el cap com del gabinet en el qual treballaven tots els actors, figurava, i home, tenia una certa presència. I a Europa també feia un paper fixa.
Et recordem, eh, el paper d'Europa?
Vale, que es deia Enric, el personatge.
Sí.
Vale. Pues, o sigui, la tele, que és gravar i anar-te'n, sí que ho he fet, però quedar-me lligat mesos de fer gires o tot això, doncs he preferit reservar el meu temps per fer més projectes.
Ja no el veuria mai més, l'home amb qui hauria hagut...
Joan Lluís, com que aquesta és una entrevista compartida, estigues atent a la pregunta que et fa la Montse Mir des de Ràdio Vic.
Hola, Joan Lluís. Sent el director d'una companyia com De Goll de Gom i havent participat en infinitat de projectes artístics, molts d'ells humorístics, la gent et demana o espera que sempre siguis molt simpàtic o que facis comèdia? I si és el cas, cansa això?
Home, sí, la gent té expectatives en aquest sentit que tu dius, i em sembla que després en directe no ho soc gaire, no? O sigui que no les satisfac massa d'aquestes expectatives, però de manera res a veure amb el que li passava al meu amic el Rubianes, no? Que era allà, clar, la gent el saludava i les volien que el fessin treure, i l'home no estava de moltes vegades d'humor i deia, escolta, deixa'm tranquil, no? I en el Pep Cruz també, que feia un espectacle que presentaven Acudits, no? Que es deia, no me'n recordo ara com es deia. I aleshores la gent la trobava al carrer perquè li expliqués Acudits, no? I clar, això era una miqueta engorrós. A mi sí, però no tant com aquests, eh?
No tant, eh?
No tant, no tant. No.
Va, escolta, què et diu la Judit Castro des de l'Espluga FM Ràdio.
Bona tarda, Joan Lluís.
Hola.
Com definiries el públic català? Quin gènere preferim? Som un públic exigent?
És el públic genèric és un públic que té, bàsicament, té moltes ganes de que li passin coses quan va al teatre, siguin coses a nivell còmic, de riure o d'emocionar-se, vol sensacions, vol commoció, vol una mica de sotraguejar-se, ja et dic, pot ser a nivell còmic, pot ser a nivell dramàtic. El que no em sembla que li agradi gaire al públic és quedar-se com ha entrat, no? I allò, dir, ah, sí, bé, ho fan bé, però no m'ha tocat res. Això em sembla que és el que el públic d'aquí, el públic d'allí, el públic de tot arreu no vol.
Una cosa que sí que ha demostrat la família Irreal al musical és que els catalans tenim ganes de riure'ns de la monarquia.
Sí.
Per què? Sí. Perquè és l'última esperança que ens queda, la de riure?
Bueno, home, perquè també la monarquia aquests darrers anys doncs s'ha retratat molt, no? I aleshores durant uns anys, els anys de la transició, doncs es va fer tot d'una manera que va semblar doncs que el rei era el gran artífex de la democràcia, etc. Després s'ha anat veient que això era així fins a un cert punt, no? I inclús doncs gent que ha qüestionat molt que això hagués estat així, i en els últims temps, doncs, amb tots els episodis de corrupció o de presumpte, hem de dir corrupció, per part de membres de la seva família, amb tot l'episodi doncs de la cacera, dels elefants, de la separació de la seva filla gran del personatge aquell tan pintoresc. Clar, la monarquia s'ha anat convertint en una cosa molt, diríem, bastant còmica, no?
No sé si t'imagines fent aquest muntatge per l'estat espanyol.
No ho sé jo tampoc, eh?
No,
De moment, mira, aquí a Barcelona ens estan anant superbé, estupendament bé, però en canvi de fora no podem dir que ens hagin vingut gaire a dir, escolta, que això ho de venir a fer-ho i tal. De Catalunya sí, molt. Però allò, venir-te un empresari de Madrid o d'alguna altra ciutat a dir, escolta, que aquest espectacle l'hem de portar, que ho hem de fer, que tal. Propostes, de moment, no n'hi ha hagut. És significatiu.
Fins i tot tu has denunciat que en un mitjà de comunicació públic, com és Televisió Espanyola, t'han vetat.
Bueno, això la paraula potser és una mica grandiloquent. Hi havia un dia que venia una periodista i que cobria tres programes a la vegada, no? Ens feien una entrevista i anava per tres programes de Televisió Espanyola de caire cultural. I de cop ens van dir que no venia, i la noia, que suposo que era una miqueta inexperta, li va dir a la gent de premsa nostra, li va dir, no, és que han trucat a dalt i han dit que això de moment no ho cobrirem.
Fixa't si hi ha ganes aquí a Catalunya de veure aquest muntatge, perquè mira que et demana l'Eduard Sant Martí d'Olesa Ràdio.
Bona tarda, Joan Lluís. Des d'Olesa Ràdio ens interessa també conèixer si teniu previst fer gira pels pobles i ciutats de Catalunya. I ja que hi som, com veus la realitat d'aquests teatres en aquesta època tan convulsa?
A veure, comencem per la primera. Gira?
Gira és molt probable que sí que en fem, sí, perquè no? Aquí a Barcelona està anant molt bé. Ja vàrem fer una mica de gira, que vàrem fer Rubí, vàrem estar a Vic, vàrem estar a Lleida, i a tots aquests llocs va anar realment superbé, i aleshores, per tant, és molt probable que al tancar la temporada del Teatre Victòria, doncs sí que fem Catalunya, sí, això pot ser molt bé. I l'altra pregunta, perdona'm,
era... Sí, era com veus la realitat teatral més enllà de Barcelona?
Ah, bé, el teatre sempre ho ha passat malament. Aleshores, a mi moltes vegades em pregunta això, la crisi, dic, home, nosaltres, per sort o per desgràcia, estem molt acostumats a la crisi, eh? Aleshores, el que sempre passa, diríem que és el mateix. Quan un espectacle funciona molt, funciona, saps? I si no funciona, no funciona. I això va una mica independent de la crisi o no de la crisi. El que sí que s'està notant molt és amb els teatres que substancialment estaven subvencionats o vivien amb càrrec a un pressupost públic, clar, aquests ho estan notant molt. Mentre que nosaltres, que també, per sort o per desgràcia, sempre hem viscut més de la taquilla que no pas de la subvenció, de la qual sempre hem tingut una petita part, no, o sigui, segueixen sent les mateixes normes. Si l'espectacle agrada, et va bé; si agrada molt, et va molt bé; si no agrada gaire, no et va gaire bé; si no agrada gens, no et va gens bé.
Clar, tu sempre has estat un defensor del teatre privat en aquest sentit.
Sí, sí, perquè no tan sols per una qüestió econòmica ni molt menys, sinó per una qüestió de concepte. Perquè em sembla que tu has de fer el teatre, que, o sigui, que la gent, tu has de fer teatre perquè la gent vingui a veure't, no teatre perquè et vinguin a veure una camarilla que a més la majoria de vegades no paguen, diríem, no? Perquè són companys de professió i són gent que estan en el milieu, no? Mm-hmm. Jo penso que s'ha de fer teatre, entenc, cadascú que pensi el que vulgui. Jo el faig per arribar al màxim número de persones i m'agrada que la meva vida pengi d'aquest fil, saps? Ho trobo, fins i tot et diria que ho trobo
emocionant,
poètic i emocionant, no? Dir, bueno, estic penjant del fil, que si la gent no li agrada, pam, no? Caic a terra, i no tinc pas un pressupost aprovat i que em cobreix, doncs, com poden ser institucions com el Teatre Lliure o com el Teatre Nacional, no? Que, bueno, sí, està bé que vagi, però si no va, doncs tothom cobra a final de mes, i l'únic que baixa una miqueta les estadístiques, potser no, però això no em posa, saps?
Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go to die. There's a piece that was torn from the morning.
Joan Lluís, abans d'acabar ja, el segell de Goy de Gom és senyal de qualitat, de garantia, d'èxit aquí a casa nostra. No sé si ja ens pots avançar quin és el proper projecte que teniu en ment. Em diràs, home, si encara estem amb la família real, no?
M'encantaria avançar-te'l, m'encantaria, de veritat. Però no en tenim cap en aquest moment. Estem molt concentrats amb la família irreal i començant a pensar en coses noves, però sense haver decidit encara res. O sigui, com deia a casa meva abans, el més calent és a l'aigüera.
Clar, però tu ets d'aquells que penses els projectes allò a llarg termini, és a dir, a molt de distància, o quan tens la idea ja intentes plasmar-la i aconseguir que es faci realitat?
N'hi ha de tots. Hi ha projectes com abans hem posat una cançó que l'hem escoltat un minutet de la Loma, per exemple. Sí. Doncs aquest projecte va estar en el calaix i va estar, diríem, gestant-se durant potser 25 anys, saps? I en canvi hi ha projectes que han estat projectats, fets i allò, i trets del forn, i com la família real, no? Que va ser una proposta de minoria absoluta feta i va, vinga, posem-hi, fem-hi, pam, i estrem.
Joan Lluís Botzo.
Depèn de com gerin les coses.
Joan Lluís Botzo, moltíssimes gràcies avui per acceptar aquesta entrevista de la tarda i que segueixis i seguiu tenint tanta sort amb aquest musical La Família Real, que està al Teatre Victòria de Barcelona, i de moment no hi ha una data límit, de moment la cosa va tan bé que...
De moment anem tirant.
Aneu tirant.
Sí.
Doncs que seguiu així, Joan Lluís Botzo. Gràcies per tot i molta sort.
Un petó a tots. Adeu.
La tarda. Històries de cada dia sense anar més lluny.